día.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, hola de nuevo, soy Antín Teruel, en Mediodía COPE más Castellón. Hoy estamos en Nules con Alberto Marco, pero antes de ver con qué invitado nos sorprende, con motivo de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Frente Común por la Cerámica, con una campaña de 600.000 euros del Consell diseñada por Ascer. En cuanto al tiempo, pues ya nos estaba advirtiendo nuestro compañero, el jefe de informativos, Quique Rodríguez, que íbamos a tener lluvias fuertes, pero mejor nos lo comentan desde AEMET, Juan Carlos.
Buena tarde, jornada inestable en la provincia de Castellón. Tenemos cielo nuboso con chubascos que serán probablemente localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta. Mucha atención en toda la provincia porque se podrán acumular de 20 a 30 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas este viernes suben ligeramente o se mantienen estables. Se podrán alcanzar hasta 25 grados tanto en Castellón de la Plana como en Vinarós. Mañana sábado seguiremos con inestabilidad, tendremos cielo nuboso y posibles chubascos sin descartar que sean localmente fuertes. Las temperaturas diurnas van a bajar, se prevén máximas de 22 grados en Castellón de la Plana y Vinarós. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos esto, precisamente. Castellón espera lluvias de más de 150 litros metro cuadrado. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de lluvias muy fuertes este sábado en la provincia de Castellón y el norte de Valencia. Y el Ayuntamiento de Castellón te informa que avanza en las actuaciones y la calle San Félix y que ya están abiertas al tráfico. Además, siguen adelante las obras en Clavé, la segunda fase de Trinidad y Arrufat Alonso. Puedes acceder a los parkings ya que el centro está abierto. Toda la información la tienes en www.castelló.es. Pues así están las cosas este viernes 20 de septiembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues eso quiero, justamente, escuchar la voz de Alberto Marco.
Doncs vas a escoltar-la i molt ben acompanyat perquè ja han parlat Antín, que no només és ramaderia i maquinària agrícola, sinó que tenim molt més així a la Fira de Nules, un racó que se va estrenar l'any passat i que este any, no el repetís perquè va ser tot un èxit de gent, és el que ahir està en carrer Santana i carrer Buenavista, que és el racó gastronòmic que està ahí portant-lo Rabitas. Raquel Martínez, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Com repetís, és perquè crec que l'any passat algú va dir, mos han fet la competència dins de la fira.
Sí. Pues la veritat és que va ser un èxit l'any passat i enguany hem repetit, per supost, posant millores, veient que és el que no va anar tan bé perquè vaja com la seda, i no res, tot preparat, que el temps no mos moleste molt, i ja t'he dit, tot preparat per començar aquesta vespre.
I si l'any passat la noveta va ser el racó gastronòmic, este any ja ho hem comentat, és el racó del comerç local, que tenia que haver estrenar-se ahir, però que ha sigut al final el dia d'avui. Esther Pallardó, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Se va, tenia que començar ahir, i se cata de cerveses, que tenia que ser un dels events, però al final, com se va tindre que tallar només la cinta i anar-se'n corrents per la pluja, doncs s'ha quedat per avui.
Afortunadament el racó es va poder muntar i sí que és cert que la primera activitat que teníem ahir just era la cata de cervesa artesana i la vam tindre que aplaçar, però bueno, al final l'important és que hem pogut muntar en tranquil·litat i que ha quedat una zona diferenciada que per atraure els visitants que vulguin vindre.
Ahí en diguem el complement a la zona d'empreses agrícoles, que és aquesta zona de comerç, ahí a l'Avinguda Diagonal. Quants comerços així de la localitat s'han ficat ahí per a participar?
La veritat que este any és una experiència pilot i el que hem fet és intentar donar-li la màxima visibilitat, intentar acompanyar el procés, el comerç, perdó, en aquest procés important. Ho estan passant en este moment Estan passant un procés d'adaptació en plena era digital, amb molta competència tant de les grans superfícies com tema de diferents tipus de venda, com venda digital, i el que fem des de la institució és donar aquesta visibilitat que el comerç reclama, i s'ha assegut l'escenari que hem volgut obtindre, o sea, oferir perdó en aquesta ocasió.
I que ja diem que la programació és que sorprenent, a millor, perquè a millor li xoca algú al ser una fira ramaderia, perquè des de tallers de mermelades, a batucada, a també, per exemple, inclús desfile de moda, que estaran ahí presents per això, per a mostrar tot tipus de possibilitats que tenen els comerços de la localitat.
Bueno, evidentment, la fira sempre és un escaparat i sempre és una oportunitat per a que el xocote comerç, el comerç local, es doni a conèixer. El comerç local té moltíssim a oferir i pense que la fira és una forma d'evidenciar-ho i de posar-ho de manifest. I per què han fet totes aquestes activitats tan dispars, no? Es poden preguntar. Pues ho fem simplement per a dinamitzar aquesta zona, per a aconseguir que vagin quants més visitants millor i per a donar-li aquest toc diferenciador, no? Respecte a altres anys. La fira, com bé esteu dient, heu dit prèviament, és molt gran, té moltíssims apartats, maquinària, vehicles, etcètera, etcètera, i d'alguna forma el tindre aquest espai diferenciat, aquest espai amb una decoració específica, aquest espai propi, no?, del comerç local, pues és una forma de donar-li visibilitat i és una forma de donar resposta també a una inquietud i a una necessitat del comerç que volia estar i que volia estar junt, i en aquest sentit hem estat treballant, tenint en compte que això forma part de tota una estratègia que duem a terme des del taller d'ocupació, des del projecte per a potenciar aquest comerç local. Aleshores, és una acció més en aquest procés d'acompanyament per part de les institucions públiques al sector del comerç local.
També visibilitat que se dona a també, diguem, productes de quilòmetre zero, productes de la província i de ben propers de Nules, des del racó gastronòmic, des de Ravitar Gastronomia, des de les mermelades, que sí que són d'ací de delícies solidàries, que treballen inclús en la Nuleta i en moltes coses, però després també la tosquilla, està l'alimentària del Palància, tenim licora, aixina que també buscant els productes de qualitat de la província de Castelló.
Sí, el que hem volgut enguany és que per acompanyar el vi pues posar també producte gastronòmic i més potenciar les empreses d'ací del poble, sobretot qui ha volgut, i dur productes pues, que la gent pot topetar als voltants de Nules, no? Com t'he dit, hem fet, com si diguem, el carrer Santa Anna, estan ubicades allí 7 casetes en les que oferiran també aquest producte per a degustar a través d'uns tíquets que pots comprar. I aquests tíquets igual es pots gastar en copes de vi com en producte d'alimentació. I entonces han muntat allí un xicotet envelat, ficarem unes tauletes perquè també siga un punt d'encontre entre la gent i de fer-se un vinet i xerrar i passar un bon rato, la veritat.
I per amaridar-los, que poden quadrar.
Per supost, quadra tot bé. En el vi jo crec que n'hi ha poques coses que no mariden bé, perquè està inclús la carxofa, que no pega, però pega, ja te ho dic jo.
Mira, pues me ho apunte per a quan siga l'època de les de Benicarló i aixina, que són també...
Ja t'ho dic jo, que sí.
El que també teniu per ahí, i tu estàvem parlant del vi, són ixes cates, sí. Que aquest any no sé si n'hi ha alguna hora que no teniu cates. Perquè he vist que especialment...
Pues sí, tenim, la veritat és que tenim un ventall molt gran d'horaris i de cates, i el que fem en les cates express són cates de 30 minuts, en les que donem a conèixer més profundament el producte a la persona que vulgui vindre a la cata. N'hi ha cata que se la dirigirà al bodeguer, perquè està, i n'hi ha cata que la dirigirem nosaltres. I ja t'he dit, pues, és passar ahí un ratet divertit, provant, vins que potser tu no t'atreviries a comprar, pues, perquè no són tan coneguts, o no són de varietats que són més famoses... I és una manera també de donar a provar a la gent aquest tipus de producte i que el conega.
O sigui, que igual més d'una sorpresa. Se pot portar algú, a millor que està més acostumat a un Ribera o a un Rioja, però que vosaltres avui heu escudrinyat.
Efectivament. De fet, te diré que no ve ni cap bodega de Rioja ni cap bodega de Ribera.
Ah.
Si, mira, venen Pazo Pegullal, Rías Baixas. Tenim un stand en vermuts tan de moda, sinó que si la gent vol provar vermut, pot vindre allí. Tenim escaves de Paloma Mínguez, rosat i blanc. Tenim bodegas Monòvar d'Alacant. I tenim bodegas Quinta de Aves de Campo de Calatrava.
Vale, pues més que interessant. en Isescat és que la gent, a veure, que se vulgui apuntar, suposo que s'ha apropat seguir el racó, i... però que no se despiste molt.
Efectivament, queden poquets llocs, però bueno, encara queda algo. Si estan interessats, podem entrar en Ràbitas Gastronomia, ficar-se en contacte amb mi, jo us dic el que queda, i vindre, i gaudir, i passar un rato estupendo.
I si volen, després de la fira, suposo que des de Ràbitas Gastronomia, sense cap problema, que ahí esteu per a rebre els clients...
Sí, sí, nosaltres pues ens dediquem a això. Jo sempre dic que jo el que faig és repartir felicitat gastronòmica. Mai millor dit. I que el millor regal és la gastronomia, perquè el 90% dels regals se compartís. Tu quan regales alguna cosa normalment és «Ah, doncs pues ho obrim o mos ho mengem». Així que tu me diràs quin millor regal. I sí, així estem per a lo que tot el món necessite, regals, lodge, cates, experiències gastronòmiques, vins, alimentació, així està Ràbitas Gastronomia.
Pues ahí está esa felicitat gastronòmica que ens porta i que supose que també des del món comercial també se buscarà, en aquest cas Esther, també com a directora del taller d'ocupació de Dones Nules 2, dins d'aquesta inclusivitat per la igualtat en el treball, en l'ocupació, com s'està fent aquest treball des de Nules? Com està costant molt o al final sempre se troba una oportunitat o un ventall per a que les dones tinguen també aquest espai seu en el món laboral?
Home, sense cap dubte. Nosaltres en el taller treballem molt aquest tema, sobretot perquè les dones han de ser conscients de la capacitat que tenen. La tenen i tenen que ser conscients i se'ls té que donar visibilitat. Però en realitat, aquesta visibilitat la donem a través de diferents accions, no de forma endogàmica, sinó organitzant tota una sèrie d'activitats que el col·lectiu de dones du a terme i que, a més, pot servir com a ferramentes molt funcionals per al comerç. Estem parlant de que durant tot l'any hem estat fent des de manual de consum responsable, el manual de comerç sostenible, tota una sèrie d'events, per supost, per tal de potenciar i donar visibilitat al comerç. I tot és un poc organitzat per el taller de dones. Demà, per exemple, crec que és molt interessant la desfilada que farem en l'ermita de Sant Joachim a les 5 de la vesprada, perquè allí podrem tindre l'oportunitat de que diversos comerços del municipi, diversos comerços locals, puguen exposar les seues tendències, les seues col·leccions de tardor-hivern. I bueno, la veritat és que volem que la dona de Nules tinga presència en tots els events que se fan, i vam veure que era una oportunitat interessant poder tindre aquesta presència en aquesta fira, i allà estem, intentant fer-ho el millor que podem.
Doncs aquesta presència en la fira, que fins al diumenge que hi estaran, tant en la zona del racó de comerç local com també en aquest racó gastronòmic, una va ser novetat l'any passat, l'altre aquest any, però esperem que els dos seguisquen durant molt de temps, doncs això, mostrant altres coses que ben fa la localitat de Nules. Raquel, Esther, gràcies per passar així pels micròfons de COPE i que la gent s'apropi ahir també a gaudir de la gastronomia i dels comerços locals.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Antín, no sé si t'has pres nota de les bodegues que participen, perquè jo crec que igual te passes tot este cap de setmana a gaudir d'algun d'aquests vins, o els vermuts, o el xampany.
O el xampany. Els vermuts estan molt bé.
Els vermuts? Sí. Pues el vermuts, miró, ahí t'estan esperant. Jo, sí, en la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules, en la seua 77 edició, on en un moment te portem els protagonistes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Ganas de darlo todo con tus temazos favoritos? ¿Qué te parece un buen fiestazo? Directo desde el Tomorrowland, Nils Van Zandt. La Beba. Pero... G-Face.
Si tuviera siete vidas, quisiera una más.
Sofía Martín. El DJ Iván Torres. En la madrugada del sábado 21 de septiembre a las 12:30 en el frontón municipal de Betxí. Vente de fiestazo. Acceso libre y gratuito.
Y en el Pod Show, els DJs betxinencs Jordi DJ y Chima DJ. Una promoció especial de l'Ajuntament de Betxí.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Música, convivencia, hermandad, volteo de campanas, tauromaquia, pólvora, tradición, alegría y devoción. ¿Por qué no lo compartes con nosotros? Del 9 al 22 de septiembre, súmate a los jericanos y jericanas en sus fiestas de honor a la Divina Pastora, con el homenaje que se le rinde el domingo 15 y que precede a los festejos taurinos que se celebran del lunes 16 al domingo 22. Fiestas de la Divina Pastora en Jerica. Jerica es maravilla.
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuento si compras el salón. 15% de descuento si compras el salón más el sofá. 20% de descuento si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única. Más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón en Media 91, sin ir más lejos.
Me llamo Víctor y tengo 8 años. En clase a veces no escuchaba bien a mi profesora. Ahora con mis audífonos de Sensory he mejorado en mis estudios y disfruto más de la música y las pelis que me gustan.
Sensory, necesitas oír la vida para amar la vida. Mayor 20, Castellón.
Date la oportunidad que mereces. Consigue el empleo que buscas o mejora tu situación laboral con Tecniestudio. Gran variedad de cursos económicos y efectivos, como dependiente de comercio, carnicería o pescadería, auxiliar de veterinaria, peluquería canina y muchos más. Elige formación presencial o a distancia. Realiza prácticas en empresas y alcanza tu meta. Tecniestudio, en República Argentina 38, Castellón. También en tecniestudio.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco, es que estamos en horas de tomarnos un vermut. Ahora mismo no sé lo que me vas a ofrecer porque has dicho que no solamente es maquinaria y mira, ganadería.
Con Raquel Mosadit, que de la felicidad gastronómica, doncs es a fer molt feliços perquè tenim així embotits que ens han arribat des de Ravital Gastronomia i que l'estan gaudint doncs molt dels nostres convidats, com per exemple els que tenim ara. Desde la Asociación de Caballos de Nules, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y desde la Comisión, Blai Roig, ¿qué tal?
Buen día.
Salen a hablar de animales, Santín, porque al final
muy bien.
Es ramadería. Y un dels llocs importants, ja ens l'ha contat César Estañol, el regidor d'Agricultura, arriba per esa zona, diguem, de corralets, de on estan els animals. I ahí, Raúl, este año desde la Asociación de Caballos, que habéis hecho una gran apuesta.
Sí, gracias al Ayuntamiento y a la Comisión de la Fira, pues hemos querido darle auge este año a nuestra feria agrícola y ganadera.
¿Y ahí cuántos animales caben ahora?
Pues nos han traído 18 corraletas, de las cuales pues las hemos llenado todas.
Con animales... Dócil, evidentemente no vais a poner un toro ahí, pero ahí sí que hay animales, pues digamos, de granja, de animales de los que al final los ganaderos le pueden sacar partido, pero que aún así los más pequeños de la casa, que son al final los que más se entretienen ahí, también puedan disfrutarlo.
Correcto, como por ejemplo esta mañana, que pues han aprovechado los niños, como todos los viernes de cada año, salen a hacer un recorrido por la fira, y bueno, pues yo creo que es un atractivo para los más pequeños, pues el que vean la variedad de animales y al mismo tiempo de especie.
Ahí no sé si os tocará vigilar más a los niños o a los animales.
Bueno, va la cosa a la par.
Es que aún no se preparan, supose, tan el chiquez, porque parlem de tipos de animales, porque al final es competició, Blai, es el que se vibrà el diumenge en ese concurs de gossos de Ravera.
Correcte, sí.
Y un concurs que va a ser novetat l'any passat i que aquest any... repetir, l'any passat al final sí que se va salvar de la pluja, aquest any no sé si tot preparat en cas de que se quede molt enfangat o com ho farem.
Pues mira, és el que té la Fira de Nules a fetges de setembre, que en la fira esta el pressupost de la pluja el tenim present en el pressupost, saps?
I un concurs que ens dies que cau enmig d'un mes de setembre, que és evident que és una, diguem, un tipus d'activitat que poquet a poquet va guanyant en interès de la gent, però arriba tant que la gent participant, diguem, que ha fet un tour durant tots els caps de setmana del mes de setembre.
Correcte, doncs pues mira, vam començar en la gran fira de Morella, que allí l'organitzador és Ismael Boix, ja, que per cert és el més veterà de tots els concursants que tenim. Uh-huh. Després vam anar a la part baixa de València, al FARP, este cap de setmana sí, a Nules, que serà el diumenge, correcte, i el proper cap de setmana pues, la Fira d'Argeneta, una fira menudeta però molt interessant.
I ahí estaran doncs, alguns dels noms reconeguts dins d'aquest món dels gossos de Ravera. Per exemple, n'hi ha un que ja l'hem parlat moltes vegades en ell, que és quasi un dels cracs d'aquest món dels gossos de Ravera, des d'Ares, com és Juli Balló, que supongo que sí que estarà present, sí. Però ja no sé en quin gos, perquè cada vegada gasta un gos, però sempre acaba, o quasi sempre acaba guanyant ell.
I el més curiós que Juli enguany està passant una molt bona temporada, que està des de França a Catalunya i així a lo nostre, pues, està pegant fort. Se'n torna a casa, a Ares, en primer lloc. Sí.
Com tenim de participants aquest any, aquesta segona edició del concurs de gossos de raveres i anules?
Pues mira, vos puc avançar una xicoteta notícia dels participants i dels gossos que venen.
Vale.
I vaig a començar, per exemple, en una pastora que mos ve de Sant Vicent del Raspeig, Nati Soler, en el gos Holly, i després mos ve Carlos Orts, que mos ve de Vétera, en Cooper, Javier Gómez, en Mini, que este és de València, mos ve Juli Ballot, que en este cas mos ve de la, bueno, en fi, de la Maestrat, en Argila. I després ja de la part de l'Aragó, pues ja mos ve Dani Sánchez, en Joe, i en després Escaño, bueno, este xicot és Escaño, que ve de, en el gos Venus, que mos ve de la Muela.
O sea, que també participació de fora de la comunitat.
I en després, sí, i en després, Juli, no, perdona, Ismael Boix, mos en va al País Basc a participar. El més veterà,
sí,
este cap de setmana mos en va a Oñate, al País Basc, i no res, li desitge sobretot molt bon viatge per carretera i que xale, i a veure si mos porta una sorpresa pac a les terres castellonenques.
A veure si fem dobleta el cap de setmana.
A fer, sí, correcte, correcte.
Per cert, un dubte que m'ha vingut ara, perquè sí que ens parlava antes Javier Canós de la comissió, que clar, ramaderia se manté, però ramaderia ja no n'hi ha. D'on ve el ramat? Què serà guiat en el concurs?
Sí, no, pues el ramat mos ve d'un ramader de l'interior de Castelló, de la família Fernando, saps? Que és un xicot jovenot en la seva família, les seves dos bessonetes, i cada any pues, el xicot encantat de portar-nos el ramat de l'interior de la banda de Castelló.
Pues si ese ramat que estarà, no sé si també tenéis ahí alguna oveja, si... aunque no creo que esté para participar, porque claro, al final si una fuera del rebaño es la que te puede molestar.
Correcto. De momento tenemos una pequeña cabaña aquí en Nules. Intentaremos poquito a poquito ir ampliándola y bueno, a ver si en estas futuras ediciones podemos meter este ganado de aquí.
A ver, porque al final es lo que nos comentaban, que es una cuestión que se ha perdido, pero que históricamente siempre ha sido importante en la localidad.
Correcto. Entonces uno de nuestros puntos pues es intentar pues incentivar el que no se pierda la ganadería.
Pero sí que, por ejemplo, los caballos sí que se mantienen porque es otra tradición en la localidad, y además que muchas veces a lo mejor gente que va paseando por la Marjal o por ahí entre el pueblo entre el pueblo y la playa acaba viéndose por ahí.
Claro, correcto. Ahí de hecho, de ahí nació nuestra asociación, aprovechando que tenemos mucha gente y afición al caballo aquí e intentar pues echar un cable a la fila.
Supongo que también los estaréis exponiendo, que también en este caso a ser animales más grandes, ahí también le pedís mucho más cuidado, ¿no?, a la gente que se acerque.
Claro, para ello hemos puesto un vallado para intentar pues eso, tanto proteger a los animales como a la gente de a pie.
Pues ahí está toda esa zona, Antín, que ya ves que esa zona, digamos, más para toda la familia, con todos los animales, que en este caso sí que está, digamos, un poco a las afueras, ¿no?, de la feria, si no me equivoco, ahí...
digamos, al final de la avenida.
Al final de la avenida, ahí.
Bueno, está al final de la avenida, pero yo creo que es el sitio perfecto, porque da a la espalda del parque, donde ahí pues creemos que es donde menos podemos molestar al vecindario, y creo que la ubicación es la mejor que podíamos tener. Bueno, y este año aprovechando, pues, ¿sí?, bueno, pues aprovechando nuestra iniciativa, ajá, pues hemos cogido pues un poco más de metros.
Ah, o sea,
aprovechando para ampliar. A ver si el año que viene podemos a ver, continuar.
Llegar a los 20 corrales, que os habéis quedado cerca.
Poquito a poco.
Lo que también... no está dins de la fira, perquè evidentment hi ha que buscar una zona més oberta, és on se farà el concurs de gossos el diumenge. Compte'ns en Play, però on, sé que té parking prou, però on estarà ubicat per a la gent, si no, que vulgui apropar-se?
Pilla a la mateixa vora de l'únic que separa el terreny d'on se fa la prova de gossos a la fira, ho separa l'Avinguda Europa. O sigui que és i a més allí a la vora també hi ha aparcament per a la gent que vulgui vindre i tal, saps? i però que pilla a la mateixa vora, és la vora de l'Avinguda Europa. I a la Galta de Baix n'hi ha un supermercat molt conegut per tot el món. Uh-huh. I del mateix de l'Avinguda, pues, estan els terrenys que està supervisible.
Pues ahí serà aquest diumenge a les 10 i mitja, i són aquests participants, sis participants que inclús de fora de la comunitat que estan en aquesta segona edició del concurs de gossos de Rabera, igual que tenim durant tota la setmana, durant tota la fira en aquesta 77 edició, tota aquesta zona per als animals en aquests corrals i en aquesta participació de l'Associació de Cavalls de Nules. Raúl, Blai, gràcies per passar-vos, per així, per comentar aquesta activitat que també heu promogut dins de la fira, i esperem això, que el temps respecte i que la gent ho aprofite moltíssim.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Moltes gràcies.
Doncs ja veus, Santi, per a fer el plan complet, tens el diumenge a veure els gossos de Rabera i ho acabes ahí passant a fer-te el vermut antes d'acabar.
A veure-lo tot. I ara vamos con la informació més immediata con Quique Rodríguez.
Nos piden desde el Consorcio Provincial de Bomberos tomarse muy en serio la situación que hay de riesgo para las próximas horas en la provincia de Castellón por la previsión de no fuertes lluvias, muy intensas precipitaciones y persistentes avisos naranjas activados de momento solo en el litoral de la provincia de Castellón, aunque se podrían extender también al interior, donde también va a llover de forma intensa. Se esperan acumulados de 12 horas de más de 150 litros por metro cuadrado en la costa, de en torno a los 50 litros por metro cuadrado en solo una hora. Estamos hablando, por tanto, de lluvias torrenciales acumulados en las 12 horas en el interior de más de 80 litros por metro cuadrado. Esto especialmente a partir de la próxima madrugada. La incertidumbre en estos episodios siempre es máxima. ¿Dónde va a caer el gordo? Va a caer. ¿Dónde? No se sabe exactamente, pero entre el litoral norte de Valencia y toda la costa de la provincia de Castellón es riesgo importante de precipitaciones. Son los entornos donde se pueden focalizar las lluvias más importantes durante las próximas horas. Y es que, además, esa próxima madrugada se va a formar una mesobaja en la zona del mar de Alborán. Favorecerá la entrada de aire muy húmedo, de aire de levante, y ello va a hacer que entre aire muy húmedo, inestable, y que las convergencias de viento en la costa y también las convergencias de humedad en capas bajas puedan disparar esa convección. Por tanto, muchísima precaución porque se espera un sábado muy complicado. De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Castellón ya ha reubicado como plan B. Este fin de semana celebra las actividades por el regreso a la ciudad. Uh-huh. Estaban previstas al aire libre, trabajó en un plan B y se van a desarrollar en lugares a cubierto. Por ejemplo, en el Teatro del Raval o en el Real Casino Antiguo de Castellón se celebrarán algunas de esas actividades del regreso a la ciudad.
Muy bien, gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ha ampliado. Pues bueno, ya has oído, Alberto, tenemos que tener muchísima precaución. Pero bueno, hoy aún hay un momento para poder disfrutar y vivir la fira de la ganadería y maquinaria agrícola en Nules.
En la seua 77 edició, que té avui la jornada completa i que ahir va ser aquesta inauguració que ja hem comentat, que normalment pues, tenia, després del tall de la cinta, doncs aquesta ofrena al llaurador, el recorregut al recinte, també l'ofrena a Sant Xochim, també estava programada una cata de cerveses ahir a aquest novedor racó del comerç, però el que aquestes precipitacions que van arribar van fer que quasi se tallara, si tinguera que tallar la cinta i anar-se'n corrents, perquè va passar el que va passar i al final doncs la precipitació és la que va manar, però se va poder recol·locar tot. No sé si li va tocar córrer molt o per sort tenia el paraigües a mar, alcalde de la localitat, David García, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Vam ser previsors, perquè evidentment estàvem atentos al temps, tenim els avisos pertinents, i a les 7 de la vesprada vaig rebre un missatge de l'Estació Meteorològica de Menules. No van dir, està entrant ara mateix un episodi pel municipi i se va quedar. I va ploure sí o sí. Possibilitat, el 100%. I sabien què passaria per la inauguració, no? Entonces, quan va arribar a les 8 menys quart la comitiva, no? A l'Ajuntament la replegamos, em vaig dir, xics, rapidet, perquè mos plourà. No sé si mos plourà a l'inici, a 5 minuts, a 10. I vam previndre, vam fer una mini reunió en el jefe de policia, el concejal i el president de la comissió, per establir dos punts dins de la fira, perquè la comitiva estem parlant al voltant de 150 persones. En el moment que passara, tindre dos puestos on poder resguardar-nos. Entonces vam establir just al costat de la inauguració la iglesia de la Immaculada, vam quedar la capella i m'ho va obrir, i després a la part final el col·legi Pio XII, que també estava obert per si acas. Evidentment, vam tallar la cinta i al segon, exacte, va començar a ploure moltíssim i vam, bueno, pues, entrar dins la Immaculada, que la teníem al costat, per tant, no va passar res.
Jo, avui en Tín, estava patint, la pobre, perquè, clar, ha llegit la notícia i sobretot ha vist les imatges de, del moment del tall de la cinta i veu la pobre reina de les festes de blanco radiante y de pobreta que se puede destacar el vestit tan blanqueta que anava. Al final se va a salvar, ¿no?
Sí, 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 se va a salvar. Y de fet, después, el día de inauguración siempre tenía después un vi d'honor, ¿no?, que fem al multifuncional, que además es el sopar del president d'honor de les festes. I no està lluny, però en la que estava caient, sobretot que les xiquetes en els vestits no podien desplaçar-se, vam quedar en autobús de Vives, així del municipi, i evitar que molt contents perquè no vam poder desplaçar fins al lloc sense... en estratges, sobretot de les xiquetes, de les dames i la reina, pues en plenes facultats i condicions perquè el puguen acabar de lluir, sobretot el diumenge, que tenim la clausura i que, per lo menos, pareix que aquest dia no dona pluja. Ja ho veurem.
Ja ho veurem. De moment pot haver algo aquesta vesprada on també teniu aquesta recepció de la plana major de la Conselleria d'Agricultura, de la nova Conselleria d'Agricultura, que no és el primer contacte en Miguel Barrachina, en Vicente Tejedo, hi ha algun, unes primeres xerrades o primeres ficades en comú?
En Vicente Tejedo tenim amb un torn relació de fa molts anys, perquè ell és tècnic de la Conselleria, coneix molt Nules i en ell hem tingut aquests últims anys moltes conversacions com a tècnic i és sabedor de la situació de la silvicultura, no? Tot el procés que ens hauríem fer pel tema de la Nuleta, etc. Tejedo va ser un dels que, com a tècnic, va apoyar, apostar, i per tant, per a mi personalment, i damunt d'ací, és veí de Burriana, no? O sigui, que veí de la nostra localitat i que coneix perfectament la situació de la silvicultura com a professional, i penso que és un cert que tinga un secretari d'autonomia d'agricultura com Vicente Tejedo, això és la realitat, no? Llavors, aquí, unes coses també tinc que dir la contrària quan correspon. Per tant, molt content de que... Tal. I a més, és el primer dia que vindrà a Nules en qualitat de secretari autonòmic d'agricultura, i serà un plaer acompanyar-lo per la fira. I sí que és veritat que la primera vegada que ve, en este cas, un conseller del nou govern a Nules aquesta legislatura, i és Miguel Barrachina, i vindrà a inaugurar aquesta jornada tècnica agrícola que anem a la Caixa Rural esta vesprada. Després no participa en la inauguració de la fira perquè té una reunió del Consell o les Corts, alguna cosa que ens han comentat que no podia quedar-se, però bueno, és positiu que un acte com este, no?, de la importància que té per a la silvicultura nostra, que vinga el nou conseller d'Agricultura, perquè tu també poc de temps en el càrrec, i bueno, pues segurament aprofitarem per traslladar-li pues les inquietuds que ja coneixem, i també Miguel Barrachina, pues, du molts anys en política, i crec que també coneix perfectament quina és la situació del sector.
Doncs és una llàstima, perquè tots ets coneguts que té un propietat d'un tractor, segur que si sí, bueno, el que teniu ahí esposat, igual se ho pensava millor, eh? El que també toca parlar, i hem parlat de la pluja, i sa pluja que va passar ahir, jo no sé què teniu a Cianules, no sé si és espaços a nivell de baix la via o què passa, però sempre que hi ha una pluja gran, sempre ens arriba l'avís del Consorci Provincial de Bombers que han tingut que rescatar algun conductor que s'ha quedat atrapat en el seu cotxe ahir per aquestes fortes pluges d'aigua.
Pues seguim sense entendre, però jo mira, que una persona que siga de fora, que no conega el municipi, se queda, diu, bueno, que no coneixen el tema, però que neta gent del poble que sap perfectament la situació, que sap perfectament tal, que encara tinguin la imprudència, perquè és una imprudència, eh? Al final van tenir fa uns anys un episodi que va córrer el risc de dues persones, o sigui, majors, és una imprudència. I ficar en risc la seva vida, inclús de les altres persones que no tenen que ajudar al rescate, pues és perillós. I sempre passa, jo recordo que ahir estàvem precisament, com te dia abans, no? En aquest moment resguardats en Immaculada, al costat de la jefa de policia, i vaig sentir que en l'emissora estaven dient, acaba de quedar-se un vehículo en el puente de tal, i al moment acaba de quedar-se otro vehículo en otro puente. Digo, bueno, en serio, però és ja, per desgràcia, habitual, i jo crec que no li seria estrany tindre un episodi de pluges d'aquest tipus i que no tinguem cap cotxe inundat en el pont soterrani. I està més que marcat. O sigui, això se fica allà perquè els vehicles no passen, n'hi ha un medidor de per qui, quants metres n'hi ha de profunditat a l'aigua, reflectant perquè la nit se vesca, i encara així, pues, hi ha gent que creu que els seus cotxes són submarinos i ho intenten.
Lo que sí que me dius és que al final n'hi ha rescat, però no és un rescat gratuït. Evidentment el consorci li costa uns diners, a l'Ajuntament també li costa uns diners perquè la policia té que fer l'operatiu, i al final el que passa és que el conductor, jo crec que al final és on més, li fa, més mal li pot fer, que és a la butxaca, no?
Sí, no sé exactament la quantitat, però sí que sé, m'ho ha dit la policia, que quan algú se salta, pues, el tipus de senyalització i de més, pues, jo té una multa pertinent, no? I evidentment que se fiquen. Però ja al final ja no es llevan a això, sinó que a més la persona que entra pues, també té una problemàtica de danys al vehicle, no? Perquè moltes voltes són vehicles que després la reparació pues, serà molt, 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 molt quantiosa. Però bueno, pareix que és una cosa mà d'innulesca de la que plou i com dius, pues, és raro la vega que passa que no n'hi ha un avís del Consorci de Bombers que diu hem tingut que actuar i anar a rescatar, però bueno, ojalà tard o pront se puga també solucionar, és un problema que ve, és endèmic de municipi perquè són dos passos que són subterranis que no tenen, evidentment, no estan preparats per episodis de pluges molt intensos en poc de temps, i això pot requerir unes inversions molt potents que en algun moment haurà que fer.
I lo més difícil que crec que és un acord de Nadif, perquè al final pegar-se en institucions fora d'ací pareix que es pegar-se contra un mur en alguns llocs.
Exacte, però bueno, i a part a més la inversió que hi ha que fer i que a més pues, bueno, pues passa per baix d'una via del tren on no és fàcil fer el que te dona la gana. Necessites el permís i l'autorització de les administracions i no és fàcil, no és fàcil, però bueno, tant o pront és un tema que no les tindrà que fer-se perquè de fet ja n'hi ha tres ponts subterranis que en la ciutat se van fer de forma correcta i no s'inunden, o sigui, que no és qüestió d'inventar la pólvora, ja s'ha inventat, hi ha ponts que també s'han fet així que funcionen, dos en concret no, que són els que s'inunden.
Parlant de murs, n'hi ha un que està a vora de la costa encara. Com s'ha passat aquest estiu en primers pigons a una part de la costa de la localitat?
A una xicoteta part de la costa. Estem parlant de que aquests espigons han regenerat al voltant d'un 15% del tramo de la costa. No? Per tant, és una molt, molt xicoteta part. No podem estar satisfets, no podem estar ja tranquils per això, perquè, evidentment, hi ha encara una gran part de la costa de Nules que té pues, aquesta perillositat, aquest risc d'inundabilitat per dins de la costa i que hi ha un temporal, sobretot en hivern, pues la gent està preocupada, no? Perquè al final estan ficant en perill pues, ja no solo la seva vivenda, sinó a nivell del poble un patrimoni molt singular a protegir com són les casetes de la mar de Nules. I sí que és veritat, sí que, però sí que és no n'hi ha que dir també, que en la zona on s'ha regenerat dona goig, no? Estem parlant de que s'han recuperat entre 30 i 35 metres de platja i bueno, pues això ja no sols de garantia de seguretat, sinó també de platja per al disfrute del veïnat en zones on ja no quedava platja. Sí. Per tant, s'ha notat i quan se venen inversions pues se nota. Falta encara molt per fer.
Zona de bandera, però no blava. No sé si després d'això, d'aquesta bandera que vau ficar vosaltres per apostar la qualitat de la localitat, de la platja front a la blava per lo que va comentar, si algú de costes se li va ficar en contacte sobre què havia passat ahí, sobre si això no era normal fer o li van dir algo o ha sigut l'estiu que la relació ha sigut nula en costes.
La relació en costes és nula. La relació en costes és judicial. Ja fa temps, molt bé, menys juzgats, no? I en escrits entre administracions, però que estan judicialitzant-se. És la relació de l'Ajuntament en costes o de costes en l'Ajuntament i en el poble de Nules. I aquesta bandera la va poder veure el nostre director, Raül Puigol, que va vindre a Nules i in situ, crec que a pocs dies de la seua izada va veure com bueno, una bandera que fica sense bandera blava però amb molta dignitat, no? I efectivament, no tenim bandera blava en guany a la platja de les Marines de forma totalment injusta i encara ens ha donat una raó que siga convincent, però tenim les platges, en aquest cas, regenerades de qualitat i no anem a entrar en el xantatge de costes que van ser molt clars en la seva visita que vam fer a Nules i la que jo estava de testigo, no m'ho he contat ningú perquè jo ho vaig sentir, com vam dir directament bueno, si queréis que l'informe de costes sea favorable a la bandera azul tendréis que empezar a abandonar d'alguna manera estos pleitos que tenéis con nosotros. Bueno, pues això és un xantatge, no? I no estem disposats, perquè si estem en pleitos és perquè, evidentment, ja no ens queda altra alternativa per a defensar els interessos del nostre municipi i estic segur, estic convençut, que tard o pront tindrem la raó judicial. I si no arriba, per almenys tindré jo, per almenys, la consciència molt tranquil·la d'haver peleat tot el que ha pogut i més per aquesta qüestió.
Pròxims passos en esta qüestió, perquè crec que se va a fer de la Federació Valenciana una conjunció de pobles en defensa del litoral. No sé si a partir d'ahí se pot treballar, de perquè, per exemple, en el poble del costat com és Moncofa també estan molt demandant aquests treballs de regeneració en espigons, si pot ser una força conjunta.
Ixe foro de la Federació Valenciana, comencem per ahí, al que jo no vaig acudir, al que jo no vaig assistir, perquè era un foro vestit de Federació Valenciana, perquè era un acte de partit, del Partit Popular, i jo aquest tipus d'actes no assistisc. No? A mi m'agraden els fets, i el Partit Popular avui té responsabilitats de governs autonòmiques, i les ha tingut molts anys a nivell nacional, i la realitat és que en tema de costes no han fet res. Ni quan governaven en Espanya, en majoria absolutíssima de Mariano Rajoy, ni ara en Escorts Valenciana, després d'un any, per exemple, el cas de Nules, després d'un any, no, després ja de 14 mesos, seguim pendents de octubre del 2023. Estem esperant que la conselleria resolga un recurs d'alçada que ha fet l'Ajuntament per a poder desbloquejar el procediment per a modificar el nostre pla general i poder declarar les casetes com a bé de rellevància local. En tots els informes que hem aportat al respecte. I l'únic que té que fer la conselleria és dir sí, acceptem el que ha dit l'Ajuntament, adelante, no? Duem des d'octubre del 23 esperant la contestació. Quan, per normativa, la pèrdua de possibilitat administrativa que tenien 3 mesos per resoldre, favorablement o desfavorablement, i així n'estem, no? Ja és una realitat. Per tant, jo quan me convoquen a foros per parar de tal, igual, dic, bueno, a mi no m'he servís. El que teniu que fer, que podeu fer-ho ja en l'actual legislació, la Llei de Patrimoni Cultural València, que és dels anys 80, feu-t'ho. Només esperem a una nova llei que no sabem realment en què ens afectarà. És que avui tenim ja una llei que ens pot protegir les casetes. Apliquem-la.
En aquest cas, a més, hablem d'un dels altres nou consellers i conseller d'una població de la Plana Baixa com és Xilxes, com Vicente Martínez Mus, que sí que, per exemple, ha tirat el pas endavant en el parany. Suposa que ara és això, que és igual que s'ha pogut desenquistar una qüestió, també se puga fer l'altra.
Jo me vaig alegrar moltíssim, de veres, quan a Vicente Martínez Mus van nomenar primer com a director general de costes de la Generalitat i ara, recentment, quan va passar Salomé Prades a l'altra conselleria. Jo no me la consell, me vaig alegrar moltíssim, perquè al marge del tema polític és una persona que coneix el tema. No n'hi ha que anar a explicar a Vicente Martínez Mus quin és el problema de Nules, perquè el coneix perfectament. Per exemple, el problema que tenia Xilxes, el problema que té Moncofa, és el problema de la costa de Castelló, i ell el coneix, però de fet, sempre que Nules ha fet alguna cosa, ha vingut. I per tant coneix perfectament la situació. Per tant, això m'alegra perquè per almenys ja saps que és una persona a la que no li tens que explicar quin problema té, perquè el coneix, l'entén i el compartís, no? Per tant, m'ha alegrat moltíssim. I evidentment, pues, sobre la seva gestió com a conseller, encara no han passat 300 dies, per tant no vaig a opinar i confio plenament en que puguem desbloquejar coses i espero tenir l'ocasió pronta de poder-lo veure. I bueno, ja el seu dia li vaig dir que quan van estar tramitant la Llei Valenciana de Costes, no? Nosaltres vam fer el seu dia a l'esborrany les nostres apreciacions, que per suposat no ens han fet cas, com sempre, però les van fer en aquest procés participatiu. I bueno, esperar un poc la seva aprovació, la seva aplicació, i a donar un vot de confiança. No podem dir altra cosa en aquest moment, perquè Martínez Mus molt poc de temps encara com a conseller. L'únic que puc dir és que m'alegra del seu nomenament, perquè per lo menos coneix de primera mà la problemàtica de Nules.
Unes casetes que ja ha comentat, que front a tot això, l'associació veïnal, l'associació dels platges de Nules, l'Ajuntament de Nules, ha seguit treballant, seguim mostrant tot aquest patrimoni, no només urbanístic, sinó històric, de tot aquest treball, i que al final és el que falta, no? Com ha dit, aquest pas per assegurar la seua continuïtat permanent i la seua protecció.
Així és una qüestió que, a més, per a poder aconseguir la protecció urbanística n'hi ha que fonamentar-ho en temes històrics, en temes de patrimoni, que és el que han fet aquests anys, i els expedients també que aconseguir. De fet, vam aconseguir en el seu dia dos informes que pareixien impossibles, perquè eren entitats que estaven molt reàcies a aquesta qüestió, però que van veure la realitat, no?, en molta pedagogia, i al final vam aconseguir que se sumen a la causa, com és el Col·legi d'Arquitectes de la província de Castelló, o com és el Consell Valencià de Cultura, que és, a més, l'òrgan de consulta de la primera conselleria, que ja m'ho van facilitar l'informe pertinent favorable d'ells, no? O sigui, van fer tota la feina, i ara l'únic que necessitem és fets i no compromisos, sinó realitats, no? Que és lo important ara en aquest moment.
Doncs unes realitats que esperem que arriben. De moment, també li volia preguntar, s'ha mostrat ahir tal, hi ha una nota de premsa de l'oposició de la localitat que m'ha sorprès. Vostè se sent govern d'esquerres?
Bueno, qui ho diga això, pues bueno, és graciós, no?
És que me va sorprendre perquè justament el titular és el govern d'esquerres de Nules, i jo pensava, quan ha deixat d'estar centrat David García?
Bueno, això...
Aquí... Seguir centrat, no?
Sí, seguir centrat. I més centrat que mai. Bueno, això, en els plenos, nosaltres, el nostre grup municipal, centrats en Nules, estem centrats en el municipi. O sigui, tenim gent de totes les ideologies en el nostre grup, però ahí està la realitat dels fets. O sigui, no sé... Nosaltres vam izar la bandera més gran de la província de Castelló el 12 d'octubre del 2022, acte que fem molt de goig cada any. En el pleno de l'Ajuntament votem sempre, i hem votat a favor de qualsevol moció que s'ha presentat, inclús per part de Vox, en contra de l'amnistia i totes les ocurrències que està tenint el govern d'esquerres de la nació, que hemos estat duent pues, per llocs que no ens agraden, no? I sempre ens han posat en sentit, però ni aquí, pues, jo sempre ho dic en el pleno, que seguís vivint en una realitat paral·lela. No? I bueno, aquesta realitat paral·lela li ha dut algú a passar de tindre el 24 de maig de 2015 al SASE en 11 regidors en nules i a tindre en 8-4. I és la realitat de qui viu en una altra realitat.
Parlant de ese treball també en clau política, com va esa associació de partits independents? Se ha marcat com les properes eleccions locals com un objectiu que també puga portar a estos partits a tindre representació en la Diputació. Encara falta, però suposo que ja s'estaran donant alguns passos també per a un poquet pulsar la situació i les possibilitats.
No, ja tenim representació en diputacions. Se'ns anà molt lluny. En València, la vicepresidenta primera és municipalista, Natalia Anguig, que és la banderada del projecte a nivell de la província de València. Jorge Rodríguez, que és l'alcalde d'Ontinyent, serà, si tot va conforme té que anar, l'últim dissabte d'octubre fem una assemblea en Ontinyent autonòmica d'Unió Municipalista, que és la Confederació de Partits Independents, i on esperem que Jorge Rodríguez, que, bueno, que ja ha donat el pas endavant, sigui elegit coordinador autonòmic, i a partir d'aquí comencem ja a treballar per a poder estar presents en totes les diputacions de la Comunitat Valenciana en 2027, de moment València ja ho tenim, esperem entrar més força i entrar a la Candy en Castelló, i per suposat que jo sóc partidari, ho he dit sempre, de també estar en una paleta en escoles autonòmiques, i per això pues, no, estem ja treballant en presentar una ILP a nivell autonòmic. Anem a impulsar en 2025 una ILP de l'Unió Municipalista, anem a replegar almenys 10.000 firmes, que és el que marca la llei, per ajudar a les coses valencianes una modificació de la llei electoral valenciana per a tractar de baixar la barrera electoral del 5 al 3% i que, a més, el còmput siga per província i no a nivell autonòmic. A dia d'avui, treure el 5% en tota la comunitat i no per províncies, com és en qualsevol autonomia d'aquest país. És una situació provincial, però normal és que la barrera siga per cada província. I són les dues qüestions que anem a plantejar, que en aquella sentència jurídicament, i que, bueno, jo soc partidari i defense, i ho defensa sempre, que hem d'estar presents allà on se prenen les decisions. En València se prenen decisions, hem de tenir representació, com en el futur hem de tenir representació en Madrid o en Brussel·les, perquè és que se parlen de coses que ens afecten i ha quedat més que patent que tenim a representants pues, que no estan per als problemes dels nostres municipis. Estan el que diu els partits, però no se preocupen de la realitat territorial i de la realitat dels nostres municipis. Per tant, hem d'estar. I més quan hi ha un buit ideològic, en aquest espai del centre, de la moderació, on la política s'està, pues, això, crispant moltíssim, extremant, i fa falta pues, un espai de moderació que intente retornar aquests valors que jo sempre defense del diàleg, de la concòrdia, que van governar aquest país durant la transició espanyola.
En quant a esta representació, en la més propera, que és la provincial, diguem-ne que la gran barrera seria la qüestió de la demarcació judicial, perquè, per exemple, Baix Maestà sí que té representants els partits en Vinaròs, en Benicarló, així està Nules, però pareix que falten de més poblacions que puguen arribar i els possibles vots que porten a tindre diputat.
On més representació hi ha són esports. De fet, la mancomunitat d'esports, no hi ha que oblidar, que és la única mancomunitat de moment de la província de Castelló que està governada ja pels partits independents. El president de la Mancomunitat d'Esports és l'alcalde de Villores, que és independent. Allí, per la part de Villores, tenim Todolella, tenim Morella, la Mata de Morella, en fi, Cinctorres, hi ha una representació important. Has dit perfectament Vinaròs i Benicarló, no? En alcaldessa i tinent alcalde. Així tenim, en este cas, Nules i Vilavella, en alcaldia també independent. Navajas, en el Palància també la tenim. Per la zona també nord, Vilanova d'Alcolea. Després, un poc la zona d'interior, Villamalur, Pina de Montagrau, o sigui que n'hi ha ja, si no m'equivoco, 13 alcaldies en la província de Castelló i representació en altres, però sí que és una qüestió que ens preocupa i la que jo m'estic ocupant personalment de tractar de que en les grans ciutats, però almenys dels partits judicials de Nules, que és en el que jo estic, i en el de Castelló, pues, en les grans ciutats n'hi ha candidatures independents perquè és fonamental per a poder arrasar vots, si no és impossible traure representació per dos partits judicials que més diputats aporten, que són el de Nules i el de Castelló.
David García, alcalde de Nules, hem comentat tot, però ja per acabar toca fer l'ànima a la gent, perquè al final parlem d'una fira, festa d'interès turístic autonòmic, molt important, que aporta molta gent de, no només de la plana, sinó d'altres punts, inclús de la comunitat.
para que seguís que en venir y que fronte a la meteorología, que avui ens pot donar i ser impàs, però que sí que també el diumenge n'hi haurà més tranquil·litat, que pugui venir a apropar-se i a gaudir no només de la fira, sinó de tot Nules.
No, a més, una fira que ja no diem nosaltres, sinó que també la propia Generalitat ho va reconèixer, que és una festa d'interès turístic autonòmic i que és una fira que, a més, aprofita sempre la nova temporada, on s'arrima la temporada citrícola, on s'exposen pues, les novetats del camp, no? Del sector, i per tant és una fira molt important, molt reconeguda, que és veritat que ha anat actualitzant-se, com antes heu pogut parlar en el cronista i en el regidor, des del segle XIV han anat moltes modificacions, però que s'han anat adaptant en el temps, però que sobretot ha volgut mantindre l'essència de lo que era, i és que és una fira que gira alrededor de la ganaderia, evidentment, però sobretot en el nostre cas de la citricultura, que és el que seguim vivint i volem, i no volem que Nules deixi de ser un poble on un puja, per exemple, a la muntanyeta de Sant Antoni de Betxí i veu la plana, veu Nules i veu que és un manto de Climent Nules, no? Que això és algo molt positiu i molt saludable.
Un manto que volem seguir gaudint visualment i també en el sabor de la Climent Nules tan seua i, per exemple, en aquesta nuleta que ja ens ha comentat César Estanyol, que d'ací poquet ja se actualitzaran els preus i que el llaurador també puga tindre aquest benefici que realment es mereix per tot aquest treball. David García, alcalde de Nules, gràcies per passar-se per ací, per este espai dins del Museu de Climent Nules que hem ocupat durant el dia d'avui, també per comentar tota l'actualitat i també tot aquest ànim des de la 77 edició de la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Don Santín, un xicotet tal i ja despedim.
Muy bien, a tus órdenes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Del 20 al 29 de septiembre, Benicàssim celebra sus fiestas patronales en honor a Santo Tomás de Villanueva. La ciudad se engalana para que vecinos y visitantes disfruten estos días en todo su esplendor. Benicàssim en fiestas es emoción, devoción, tradición, pólvora y música. Ven a vivirlo. Encuentra la programación de actividades en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Benicàssim. ¡Felices fiestas!
¡Yeah! ¿Esmorzem?
18 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors bocates i plats a 7,50 euros.
Carajillo inclòs.
Del 16 de setembre el 31 d'octubre coneix els esmorzars dels nostres barris amb la ruta de l'esmorzarer dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un any d'esmorzar gratuït. Ruta de l'esmorzarer dels barris. Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.es.
¿Ganas de darlo todo con tus temazos favoritos? ¿Qué te parece un buen fiestazo? Directo desde el Tomorrowland, Nils Van Zandt. La Beba. Pero...
Si tuviera siete vidas quisiera una más.
Sofía Martín, Meren y el DJ Iván Torres. En la madrugada del sábado 21 de septiembre a las 12 y media en el frontón municipal de Betxí. Vente de fiestazo. Acceso libre y gratuito.
Y en el Pod Show, els DJs betxinencs Jordi DJ y Chima DJ. Una promoción especial del Ayuntamiento de Betxí.
Pues nos vamos acercando, Alberto, ya a las 2 de la tarde.
Y ya, pues, anem recollint, porque ahora es el momento de descans, así, en esta primera jornada completa de lo que es la 77 edició de la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules, però que fins al diumenge, a la vesprada, fins i se tancament, a les 8 i mitja serà aquesta clausura, doncs, molt per a gaudir i a més escoltar, que no només ramaderia, no només agricultura, també comerç, també gastronomia i també concursos importants.
Gracias, Alberto Marco. Las dos, ahora mismo te dejo con toda la información que necesitas en